Tens hora?
No, no porto rellotge. Però mira la torre del cap de la vila.
Ai, sí, mira, diu que són en punt. Vols dir que va bé?
Comprova'm el de la farmàcia.
Sí, sí, clavats.
Quina calda que fot, no, Miquel?
Sí, noi, però avui ho suportarem tot.
Em penso que ja venen.
Ostres, sí que són puntuals, Marc.
Sí, comença bé la festa major.
Estan tocant les matinades, no?
Home, què vols que toquin en un moment com aquest?
Cada divendres, a partir del 31 de juliol i fins al 28 d'agost, d'11 a 12 del matí...
Matinades de Sant Bartomeu.
El programa de festa major de Ràdio Maricel.
Conduït per Miquel Forns...
i Marc Ill.
Pinzellades històriques. 1595. El llibre de la claveria de la Universitat de Sitges s'hi recullen, entre d'altres, el pagament fet al rector de Ribes per fer-se càrrec del sermó de l'ofici del dia de Sant Bartomeu i que fou de 4 sous. 1700. Es paguen, en data de 25 d'agost, 14 lliures als músics de Vilafranca que participaren en la festa de Sant Bartomeu i en la de Sant Lli. 1809. Mossèn Serrat, rector de Sitges, anotà en el seu dietari que el dia 24 d'agost se celebrarà la festa major, seguint els actes religiosos dels anys anteriors, amb música de Vilanova, predicant a l'ofici el doctor Ambrós, i que l'endemà, dia 25, hi hagué la festa de Sant Lli al bot de la vila. 1853. L'inici oficial de la festa major té lloc a les 12 de la vigília i s'esmenta que es llencen truenos artificiales. Surt el ball de Sant Bartomeu i els diables, bastons, gitanes, cerculets i la moixiganga. Els balls esmentats acompanyen les autoritats completes, que un cop finalitzades es procedeix a esclatar el castell de foc. L'ofici, cantat amb l'orquestra del professor Jaume Puig, serà al matí del dia 24 d'agost. A la tarda, la processó de Sant Bartomeu i un ball públic a les 9 de la nit. Ràdio Maricel presenta Matinades de Sant Bartomeu.
Sabíeu que la primera dada històrica sobre la festa major és de 1595?
Teniu coneixement d'un acte avui desaparegut, anomenat Llevant de Taula?
Suposo que Sant Bartomeu sona, i Santa Tecla també. Però, i Sant Lli?
Què devien ser les solemnes completes? N'havíeu sentit a parlar?
Haguéssiu dit mai que el model de l'actual festa major parteix del segle XIX?
Ben segur que aquestes preguntes no us haguessin passat mai pel cap, perquè la festa major és com és. La vius i no t'atures a reflexionar el perquè de tot plegat.
Comença avui un espai a Ràdio Maricel destinat a encaminar les possibles respostes a aquestes i d'altres preguntes relacionades amb la festa major. Des d'avui 31 de juliol i durant els propers divendres d'agost, d'11 a 12 del matí, matinades de Sant Bartomeu.
Som en Miquel Forns i en Marc Ill, dos joves entusiastes d'aquesta nostra festa. Sense tenir cap mèrit en el nostre currículum festa majorenc, intentarem donar a conèixer les curiositats de la festa des d'una òptica menys coneguda i més oculta. I com ho farem, això, Marc?
Doncs cada programa estarà dedicat a dos dels actes oficials de la festa major i totes les seccions giraran entorn d'aquests. Avui, per exemple, començarem pel pregó i l'entrada de graiers.
Som-hi!
El pregó és un dels actes de més recent instauració dins el programa d'actes de la Festa Major. El primer tingué lloc el 1985, és a dir, fa 13 anys. És el primer dels actes de la Festa Major i acostuma a tenir lloc el dia 22 d'agost al Saló d'Or del Palau Maricel. Excepcionalment, el 1992, el pregó sortí d'aquest escenari celebrant-se pels carrers de la vila en un pregó ben insòlid.
El text del pregó és llegit per una persona, el pregoner, que designa la comissió de festes, la qual té la missió de convocar el poble als actes de la Festa Major, tal i com feien els antics pregoners de la vila.
Depenent de l'estil de cada pregoner, el text pot prendre un to literari, periodístic, històric, nostàlgic o poètic, però que de ben segur que canta les excel·lències de la nostra festa.
A continuació farem memòria dels 13 pregoners que des del 1985 han anunciat l'arribada de la Festa Major.
Doncs el 1985 el primer pregoner fou el periodista Josep Maria Lladó.
El 1986 Andreu Avalí, Artís i Tomàs.
El 1987 Josep Manuel Soler i Soler, el director del centenari setmanari L'Eco de Sitges, va ser l'encarregat de llegir el pregó.
El 1988 el pregoner fou el recentment traspassat doctor Pere Serramalera i Cosp.
El 1989 Antoni Sella i Montserrat.
El 1990 l'historiador i escriptor Roland Sierra i Ferreres.
El 1991 l'encarregat fou el sitgetà Josep Maria Matas i Arnalot.
El 1992 la companyia teatral La Cubana.
El 1993 el nostre director de la ràdio Vicenç Morando i Tarrés.
El 1994 Josep Maria Rosés i Castro.
El 1995 Joanill i Martínez.
El 1996 fou l'única dona que ha estat pregonera de la Festa Major de Sitges, l'escriptora i diputada Vinyet Panyell i Balcells.
Joan Josep Rocha i Serra, després de que li publiquessin un llibre titulat La Festa Major de Sitges, va fer el pregó de l'any passat.
I finalment, aquest any, si Déu vol, el dia 22 d'agost, el pregó anirà a càrrec de Jofre Vilà. Tot i que cada pregó és diferent, tots comencen igual. No sé si us hi haureu fixat.
Sí, sí, tots comencen amb aquesta fórmula. Il·lustríssim senyor alcalde, digníssimes autoritats, senyora diputada, senyor president de la comissió de festes, membres de la comissió de festes, senyor pandonista, senyors cordonistes, gentils pubilles, senyores i senyors, nenes i nens, amics i familiars tots, i oients de Ràdio Maricel.
Com veureu, doncs, amb aquesta introducció ja han guanyat mig minut de pregó, que a més es pot allargar si hi ha més autoritats.
I en guanyen 5 més, justificant que els fa molta il·lusió haver estat nomenat pregoners.
Que és una gran responsabilitat.
Que els bacus es va costar acceptar molt la petició.
Que el llistó que han marcat els seus predecessors està molt alt.
I si per postres és una dona, el mèrit ha de ser superior, ja que sempre l'han fet homes.
En definitiva, la qüestió és allargar-se i allargar-se per encarrilar el pregó.
Ara bé, això sí, tots acaben de la mateixa manera. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la Festa Major.
I ara el que farem és escoltar un muntatge tècnic dels pregons des de l'any 1991 fins l'any passat, fins l'any 1997, sí. I escoltarem, doncs, per aquest ordre, els següents pregoners.
Sí, el 1991, Josep Maria Matas, Vicenç Morando, Josep Maria Rosés, Joanill, Vinyet Panyella i Joan Josep Rocha.
Bum-ba-tum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Oh, gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges sou patró, feu que siguem bons tota la Festa Major.
Raonament simple, egoista i un pèl demagògic, si volen. Què cobro jo per fer el pregó? Doncs si jo no cobro, per què hem de cobrar els altres? Jo també l'he pensat, l'he assajat, l'estic declamant, m'he pagat el trajo. Què més haig de fer per justificar-me? El cert és que no haig de fer res més.
Venint del primitiu portal, en ple migdia, les colles dels grallers avancen lentament, llançant a l'aire cel l'aguda melodia prenunci secular del vell començament. Els sons, abocadors, acoblen la gentada en tal delit que fan basílica civil, del cercle assolellat de l'àgora nostrada i salm en el tidó de l'espinguet viril.
Tot és cronometrat. Són els moments més carismàtics de la vigília. Al poc, quan a prou feina estan sols pas en uns 10 minuts de l'hora, la Maria de Can Mas, des de les portes de la botiga, al costat dels pebrots i les figues, crida entusiasmada: «Filomena, que ja són aquí!» I les dues dones pregonen, en cridaneres explicacions, el bo i millor d'aquells moments, la clientela internacional del seu establiment i la de la colònia estiuenca, els quals l'inici de la festa els han xerpat comprant a la botiga.
El 1883, Joaquim de Miró i Argenter pintava, més o menys de davant de casa seva, del carrer Parellades Estant, un dels quadres costumistes més representatius i populars de la Festa Major, el de la processó representada pels balls populars. No hi manquen pas els balls, gegants, diables, el satrat del Lucifer, els bastons, els pastorets. No hi manca tampoc pràcticament ningú de la població dels Sitges del moment.
Tot i la distància que se'ns presenta, però no per això en connotacions que limitin el seu caràcter ritualista, aquesta crida es feia també amb motiu de la nostra Festa Major, en estar considerada la més gran i cabdal entre totes les que omplen el calendari festiu local. Seguint aquest tradicional esdeveniment, la d'avui restarà dirigida a anunciar els actes programats, actes bona part dels quals els han anat forjant en el transcurs del temps generacions de sitgetans, en honor, no cal dir-ho, de l'ínclit patró Bartomeu Apòstol, a la protecció del qual ve que compartida amb la de Santa Tecla s'hi acollí la vila, si més no, des de principis del segle XVI.
Bé, i després d'escoltar aquestes breus paraules dels últims pregons, el que passarem a fer és a presentar una entrevista que vam fer a la única dona que ha estat pregonera de la nostra Festa Major.
Vinyet Panyella i Balcells. I Balcells, perdó. Vinyet Panyella va néixer a Sitges el 1954. Ha estat directora de la Biblioteca del Parlament de Catalunya, gerent de la Biblioteca Nacional de Catalunya i actualment és diputada. A part de la seva trajectòria política, destaca per la seva vessant literària.
Vinyet, com vas encarar aquest repte?
Home, el vaig encarar amb la doble responsabilitat de fer un pregó que, a més, ja m'havien precedit molts altres sitgetans que havien, és a dir, havien deixat un terreny molt trillat, no? És a dir, perquè el pregó de la Festa Major, doncs, penso que té una gran part de sentiment comú, que cadascú expressa com vol, i una línia argumental. I pel que fa a la línia argumental, doncs el repte era trobar una línia que no fos repetitiva, no? I per tant aquest era un repte, i l'altre era el repte aquest de que, com que era una dona i com que doncs era la primera vegada que una dona feia aquest pregó, doncs assumir-lo també com un repte de gènere. Jo vaig dir que en el transcurs del pregó recordo que vaig dir que era la primera i que esperava per molt de temps no ser l'única, i ara amb ocasió d'aquesta entrevista repeteixo. Va ser un doble repte, però sobretot més que un repte va ser una grandíssima il·lusió, perquè el millor que et pot passar amb un ciutadà, amb una ciutadana de Sitges, és que doncs et demanin de fer el pregó de la Festa Major.
I com es prepara un pregó? Quant de temps es necessita?
Mira, no ho sé, jo sóc persona que vaig omplint carpetes quan faig els meus llibres, amb molta paciència, amb molt de temps, sóc lenta, això tothom ho sap que sóc lenta, però en aquest cas tenia molt clar que l'havia de deixar enllestit uns quants dies abans i abans de marxar de vacances, no fos cas que tingués algun impediment i la Festa Major es quedés sense pregó. Per tant, ens en vam anar de vacances amb el pregó escrit. I em sembla que fins i tot vaig ser el meu pare, dient, bueno, si algun vol em fa alguna mala passada o així, doncs sàpigues que ets el pregó de la Festa Major. Però el vaig escriure pels vols del Vinyet, és a dir, entre el Vinyet i la Mare de Déu d'Agost, recordo.
Pel que diu la gent, eres conscient de que si el pregó no agradava, la Festa Major hauria començat amb mal peu?
La gent diu que si hi ha un bon pregó hi ha una bona Festa Major. La bona Festa Major hi és sempre, no? Però en tot cas està bé que quan l'has acabat de fer, doncs la gent et digui: has fet un bon pregó, tindrem bona Festa Major. Això em va fer molta il·lusió, realment.
Com es viu? Ara et faré una doble pregunta. Com es viu la festa major com a pregonera i com es viu com a diputada?
Es viu com a sitgetana amb el plus que et dona d'una banda l'any del pregó, el fet d'haver pres part activa. Bé, part activa, a veure, part activa de la festa major, tots plegats, els que balleu i els que ens ho mirem. Jo sempre he pensat que jo també era una part activa de la festa major de Sitges perquè soc doncs, de les que va ballar sardanes de les Dugues, dels que va veure els balls a Cal Alcalde, dels que va veure Castell de Foc, de les que surt a la matinal. És a dir, soc de les que mira i disfruta molt mirant, no? Per tant, aquesta és la vivència més important, la participativa. Llavors hi ha el plus de l'any que vaig fer el pregó, que realment va ser molt emocionant. I després, doncs, en aquest moment en què soc diputada del Parlament de Catalunya, hi ha l'altre plus, que és el de la representativitat, que doncs procuro portar-la tan dignament com sóc capaç i de la qual doncs, també me'n sento molt orgullosa.
Vinyet Panyella, escriptora, bibliotecària, diputada.
Però, I prou.
Però quan veurem una Vinyet Panyella gegantera, bastonera, diablesa o castellera?
A veure, anem a pams. Hi ha una cosa que jo no puc resoldre, que és la meva feblesa física, diguéssim. Per qüestions purament de... Parlo en sèrio, eh? Per qüestions purament de... Lo que en diríem dels ossets i de les cervicals, etc. Jo no podria fer de gegantera. I no podria ser de castellera i doncs no em considero tan àgil com per fer de bastonera. En canvi, em veig perfectament capaç de tirar carrilles, cosa que ja he fet.
Aquestes eren les paraules de Vinyet Panyella. I a continuació us anem a presentar, atenció, una altra secció d'aquest programa, que consisteix en la lectura dels mots que conté el Thesaurus Festi Majoris.
Aquest diccionari, per manca de pressupost i falta d'interès de les editorials, encara no ha estat editat. Curiosament, els seus autors són dos germans lletraferits i fills de Sitges de Socarrel, en Borja i en Jonathan Almirall i Miravent.
En Borja i en Jonathan varen composar aquesta magnífica i única obra durant una esbojarrada revella de Sant Bartomeu, asseguts a l'espigó de sota la punta, mentre esperaven veure la sortida del sol. Sota un estat etílic considerable, els vingué l'inspiració, per no dir la trempera, en veure la silueta de dues forasteres que remullaven totes nues per apallegar la sufocant xardó, mentre exclamaven:
Oh, Sitges, this is the life!
Aleshores, els dos germans deixaren els gots de birra entre les roques de l'espigó perquè els consumessin els gats escanyolits. I agafant un bloc de notes, començaren a escriure les bestieses que aquelles impressionants i belles imatges els suggeria en aquella matinada de Sant Bartomeu.
Tot allò esdevingué el que avui es diu Thesaurus Festi Majoris. Volem agrair la gentilesa i el sitgetanisme d'en Borja i d'en Jonathan, que ens han facilitat una còpia d'aquest diccionari perquè puguem fer-ne difusió a tots vosaltres, radioients.
Amb aquest magne treball han demostrat la seva estimació per una vila que els va veure néixer i per una festa que els ha vist créixer, així com també han demostrat el seu alt grau literari i el seu bon gust i finor en exposar les definicions.
Per tot això proposem, atenció, que siguin proclamats Ploma d'Or Vila de Sitges 1998.
Per primera vegada compartida com a bons germans. La segona proposta seria l'edició d'aquest diccionari a càrrec d'una editorial de renom estatal, que bé podria ser Galeta, Canalla o publicacions de l'Abadia del Vinyet.
Recomanem, doncs, als nostres oients que no es perdin mai aquesta secció, ja que els enriquirà lèxicament i semànticament. Per començar, avui oferirem la primera entrega.
Que va des de la A, des de la lletra A, fins a la lletra C.
Yo, give me something to dance. Dos, dos.
Los más bailados, dos.
Lletra A.
plaça de l'Ajuntament, on viu el doctor Robert des del 1907.
Alcalde, el mandamàs de la Casa Gran, que llueix la vara de mando a les processons.
El Fàbrega, planta exòtica semblant al julivert, que per la catipent que fot allunya fins i tot les mosques, o mandu un branquillola matinal per dissimular la furtó de mam.
Armilla, el nombre ya lo dice, arma pequeña.
Assaig, no hi van mai els que hi han d'anar, i en canvi els que hi van arriben tard.
Avís, primer susto a 2:15, segon en surt a 3:15, i m'acago en tot a les 11 en punt si t'agafa baixant pel carrer Jesús.
Baluar, emblemàtica plaça des d'on es pot veure a ull nu el terrat del Club Nàutic i amb uns prismàtics al cul de la sirena.
Balcó, tribuna des d'on els enxufats contemplen millor que ningú la sortida d'ofici i la ballada final, entre copa de cava i canapés, pagats pels que estan a baix a la plaça, torrats pel sol.
Baix populars, empresa en la qual no hi pots accedir si no ets accionista o el fill de l'amo.
Barret, gorra, anar de gorra, el que fan els balls als bars durant les professons.
Casa de barrets, molts aparquen el cotxe al vinyet per fer veure que van a posar-hi un ciri, però el que van a posar és la seva candela a l'altra banda de la carretera durant una nit d'aquestes diades.
Ball de bastons, ball de gent repartint trompades, bolets i mastegots.
Blanc francès, com ja ho diu la paraula, gavatxo marejat.
La boja, dona trestocada que va composar un ball de bastons molt famós.
Brec, carro dels tres toms que volta Sitges en dates equivocades.
Can Quildo, àrea de repostatge abans de sortir la matinal.
Cap de la vila, el batlle, en Pere Junyent.
Cartell, cromo gegant de la festa major.
Ball de casats, al retiro, aquesta nit, les parelles de fet no hi tenen entrada.
Castell de foc, acumulació de pets i rots de cal igual, deixats anar tots a l'hora a Baix a Mar la nit de Sant Bartomeu.
Actuació castellera, dia d'estival, vora el mar, on tota la canalla aixequen artístiques figures de sorra.
Castellets, forma incorrecta, molt estesa per la geografia del país, del mot castellers.
A veure si parlem bé, collons. Saptrot, l'instrument més gros del ball de diables.
Ball de cerculets. És un dels pocs balls, per no dir l'únic, on la majoria dels seus components encara són verges.
Ball de cintes. Ball de noies que enreden les vetes al braç de l'únic xicot que les aguanta.
Ball del ciri. Entremés format per 8 components fixes cada any i que amb un ciri acompanyen el sant. Depenent de qui sigui el pandonista, hi poden haver suplents.
Comissió de festes. Pringats de torn que des de la primavera tenen l'humor de pencar pels altres.
President de la comissió de festes. Cap de turc de la colla de pencaires que prepara la festa major.
Concerts. Doctor Music Festival Live, al Prado i al Retiro.
Cordonista. Familiar o amic del pandonista que no pot dir que no.
Correfoc. Encierro pamplònica a la catalana. A Sitges es practica erròniament durant les cercaviles i processons.
Ràdio Maricel presenta Matinades de Sant Bartomeu.
Donada, doncs, la primera entrega d'aquest diccionari tan seriós, tornem a recuperar el fil del nostre programa.
Després del pregó i per aquells delerosos d'encetar la festa i que no es poden esperar ni volen anar a dormir, la comissió de festes els prepara algun acte lúdic per...
per tenir-lo content.
Exacte. Pot ser un concert de gralles o de veneres. Precisament l'any passat, sense anar més lluny, aquesta nit fou dedicada al 75è aniversari de la nostra festa, de la nostra fera foguera, el Drac de Sitges.
I enguany sembla ser que la nit del 22 d'agost, després del pregó, hi haurà a Baixamar, doncs, un ball amb l'orquestra d'en Jània Martí.
Sí. Ara, per refrescar una mica la memòria de com va funcionar el 75è aniversari del Drac, vam parlar amb en Sebastià Jiménez, un portant del Drac.
Sí, mireu, en Sebas, com el coneixem, si el voleu trobar heu d'anar al Cau Ferrat i preguntar per l'encarregat. Quan plega del Cau, el podíem trobar fins no fa gaire fent petar la xerrada a un conegut bar del carrer Sant Pere, regentat pels Narcisos.
Pobre Poker.
Però, pobre Poker, exacte. I tot l'any sempre parlaven del mateix, del drac i del drac. I per conèixer doncs, l'estat de salut de la nostra Fera Foguera, hem xerrat amb en Sebas.
Sebas, primera pregunta i obligada. Com pesa el drac?
99 quilos.
I tu quina dificultat destacaries quan l'has de dur?
Home, dificultat no n'hi ha cap, perquè el cap és de guix i la cua és de ferro. I llavors està molt ben equilibrat i no costa res portar-lo.
Tu que ets draquer, que ets portant del drac, deus saber quin requisit s'ha de tenir per poder-lo dur. Ens ho podries explicar?
Home, requisits, en teoria cap. El que jo trobo que s'hauria de ser, com a mínim, fill de Sitges i que t'agradi molt la festa major, com que sortim qualsevol ball, i que t'agradi portar el drac i el foc. Ja està, no hi ha cap més requisit així indispensable.
Però 99 quilos són 99 quilos.
Home, sí, has de tenir una miqueta de força de voluntat, diguem-ne, però bé, es pot portar bé.
Com a membre de la colla, com valores la celebració del 75è aniversari de la Fera Foguera? I explica'ns una mica com van funcionar els actes.
Home, jo com a membre de la colla valoro molt positivament, evidentment, el 75è aniversari de la Fera Foguera. Es van realitzar una sèrie d'actes que trobo que van estar doncs, bastant a l'alçada del que feia, no? En primer lloc es va fer una exposició antològica amb fotografies, objectes i altres coses dels 75 anys del drac al Palau Maricel. Va venir molta gent a veure-la i l'estrella del drac que estava posada a l'entrada, que no es veu cada dia. El dia 22 d'agost vam fer l'arribada del drac per celebrar els 75 anys i vam tornar a fer el que s'havia fet el 1922. Es va fer una arribada per mar. La casualitat de la vida va fer que el senyor que ens ha portat la barca fos el net del pescador que havia portat el drac el 1922. Coses que passen a la vida. I llavors vam fer doncs, l'arribada a la punta, ens esperaven els timbals sota les colles de foc i vam fer un petit cercavila pujant pel carrer, el carrer Major cap a l'Ajuntament. Hi ha molta gent que va dir, oh, és que a l'arribar a l'Ajuntament volíem més foc, però no s'han de confondre les coses. Una cosa és un acte previ d'una celebració abans de la Festa Major i l'altra és la Festa Major. Per tant, es van fer un parell d'enceses i ja està. En general va ser una cosa bastant maca que va acabar doncs, amb un petit sopar.
Com a draquer que ets, què en penses de l'àliga?
Home, trobo que està molt bé que aquí a Sitges hi hagi una altra bèstia mitològica que tiri foc. Perquè com tots els sitgetans sabem, els sitgetans portem més pólvora que sang a les venes, si més no la majoria, no? I llavors, clar, hi ha molta gent que vol participar a la festa, en aquest cas tirant foc, i em sembla molt bé que jo no li hagi de tirar foc, a pesar de que sigui l'única àliga en tot Catalunya que tiri foc, per això de dir.
Sebas, per què no hi ha cap dona que porti el drac, si avui en dia el paper de la dona està acceptat en tots els àmbits de la vida?
Home, jo suposo, no sé, per raons tècniques o... Jo, amb tots els respectes per les dones, suposo que no és el mateix anar a picar bastons, anar a fer les gitanes, que carregar-te 100 quilos a l'esquena, m'imagino, no? A part, no sé el sentit, però és que és veritat, no? Però de totes les colles de foc que hi ha moltes dones que tenen el timbal amb les altres colles, però el drac és l'única colla que no té dones. No és que siguin machistes ni molt menys, no? Però bueno, sempre ha sigut així i la veritat és que potser en moltes ocasions mai he vingut cap dona a dir que jo vull portar el drac o venir amb el drac, no?
Si n'hi hagués alguna, l'acceptaríeu?
Jo no, Manu, no puc dir que sí ni que no, però no ho veig gaire clar, la veritat és que no ho veig gaire clar, vaja.
Atenció a tota l'audiència, ha arribat l'esperat concurs de matinades de Sant Bartomeu, tros d'Aquonium. Sí, sí, ara us ho estareu preguntant. També feu un concurs? Doncs sí, perquè com en tot bon programa hi ha un concurs, matinades de Sant Bartomeu no s'està de res.
La mecànica és molt senzilla. Nosaltres formularem una pregunta i vosaltres l'haureu de respondre via telefònica. El primer radioient que l'encerti aconseguirà un espectacular premi de Festa Major que desvetllarem en el moment de la resposta.
Cuidado amb el premi, eh?
Sí, atenció. Cada setmana el premi, però, serà diferent, eh?
I no el desvetllarem fins després de...
De saber la resposta, correcte.
Doncs la pregunta d'aquesta setmana, primera pregunta, és la següent. Qui fou el pregoner de la Festa Major de 1989? Possibles respostes. A. Pere Serramalera i Cost. B. Josep Nicolau i Martí. C. La Cubana. D. Antoni Sella i Montserrat. I E. Rosa Alsina i Fuster.
Sisplau, encara no truqueu.
No, ja us donarem permís.
Exacte, més endavant. Ara tornarem a recuperar el fil del programa i més endavant ja podeu trucar. Mentrestant, aneu consultant el vostre arxiu, sí, els vostres documents, la vostra família per saber la resposta. Però encara no truqueu. Anem a parlar ara de l'entrada de Grallers. Una de les hores més màgiques de la Festa Major és les 12 del migdia de la vigília. Carrer Sant Francesc, Cap de la Vila, Carrer Major i plaça de l'Ajuntament es converteixen per un moment en un homenatge als fundadors de la festa. Amb un acte senzill que defuig de tota espectacularitat, però no per això buit d'emotivitat. És l'entrada de Grallers i timbalers.
A uns se'ls posa la pell de gallina, a altres les ulleres de sol els tapa els ulls plorosos. I a d'altres ni tan sols noten cap sensació. Però tots sabem que un any més ha arribat la nostra Festa Major.
Totes les colles es concentren al capdavall del carrer Sant Francesc i tocant el toc de matinades enfilen per aquest carrer.
Un cop són al cap de la vila, toquen unes peces en honor dels qui temps enllà instituïren la festa. En acabar, tocant de nou les matinades, pugen pel carrer Major fins a la plaça de l'Ajuntament, on dediquen la mateixa actuació que han realitzat al cap de la vila, aquesta vegada a les autoritats. Obren pas les colles forànies i tanquen els grallers locals.
Ara bé, una cosa hauríem de dir. I és que d'uns anys ençà, aquest acte s'ha vist desvirtuat degut a l'actitud poc respectuosa d'uns quants que taral·laregen les peces, piquen de mans i salten al seu compàs, sense tenir en compte ni el significat del moment ni el degut respecte per una correcta audició musical.
Oficialment forma part del programa d'actes des de 1944, encara que el seu origen és anterior, ja que antigament els músics foranis tenien el costum d'entrar a la vila tocant peces musicals perquè tot el veïnat se n'assabentés que arribava la Festa Major.
Exacte. I per aquest motiu, el que hem fet
és parlar amb un graier i un timbaler, insignes de la nostra vila, perquè ens expliquessin una mica quines sensacions tenen durant l'entrada a Grallers i una mica com viuen la Festa Major. A continuació us oferim els interviews realitzats a Lluís Ballot, el graier, i Pinyo Martí, timbaler. Què representa per un graier l'entrada de Grallers?
És el començament de la Festa Major. És molt emotiva. Les matinades són molt boniques. I quan entres al cap de la vila aquella generació, imposa una mica.
Les peces que interpreteu al cap de la vila durant l'entrada de Grallers, qui les escull i com les prepareu?
És un concert de tots. Tenim diverses músiques, les escriu en Blai. Tenim diverses músiques i llavors entre tots podem fer això, podem fer allò, ensagem les que surt millor, les que surt pitjor, i així ens escollim. També busquem músiques pues, que siguin, que arrelin amb la gent, que les animi, que... Així.
La Festa Major suposa moltes hores tocant. Com acaben els llavis?
Els llavis acaben destrossats i tens que tenir pues, resistència, resistència física i moral per fer-ho. Per la nostra part fem tots els possibles a base de dinar bé, de sopar bé i de viure bé, tot per aguantar.
Suposo que com a músic et deu agradar que el públic s'entusiasmi amb el que estàs interpretant. Però què en penses quan això degenera a l'entrada de Grallers?
Això és un procés, una evolució. La gent es va fer la Festa Major pel seu compte, eh? Es fa els seus grups, es tracta de divertir de la seva manera. I ho veig així.
Deixant de banda l'entrada de Grallers, quin acte ressaltaries de la Festa Major?
És molt bonic la sortida d'edifici.
Sí?
I... Bueno, la sortida d'edifici és el més... És bonic.
I quin trobes més pesat?
La matinada l'ha generat. La matinada l'ha generat molt. Està molt desmarxada, no està coordinat, gent bufada pel carrer... L'ha degenerat. No sé si es té que fer més tard, més aviat, o deixar-la de fer. No sé.
I si ara et digués sortir d'ofici o entrada de Grallers, amb què et quedaries?
Entrada de Grallers.
Sempre?
Sempre.
Home, això és un bon graller, no?
I tant. Pinyo, què representa per un timbaler l'entrada de Grallers?
És quan comença ja el merder i saps que ja està, que has començat i no pots parar. Però allò, nosaltres ho comentem, jo sempre fem més. Quan hem acabat de fer l'entrada d'ells, dic, bueno, ara ja sabem que... Res, se't passa volant la festa, no? És començar l'entrada d'ells i no pots despistar per res, que ja... A la que mínima que et despistes ja t'ha passat mitja festa major. I és el moment de la pell de gallina i de la pollada d'aquesta festa i tot el que comporta. Està molt bé.
El paper del timbaler és més difícil del graller perquè acostuma a haver-hi un sol timbal per colla. És veritat això? Tens més dificultat o...?
Tens més responsabilitat, més aviat, perquè... és una mica estar sol i saps que és com el porter de futbol. De manera, tu estàs allà i ells sí que bufen i tal, tu pots riure, perquè evidentment això és un gran avantatge i a vegades el que fas agafar un atac de riure, que et maleixen els ossos, però en certa manera és una mica el paper del ritme i tot, no crec que sigui ni millor ni pitjor, o sigui, en cas és diferent.
S'han d'invertir moltes hores per poder dominar el timbal per sortir a la festa major?
Això és com tot, una mica. O sigui, si tu vols anar a córrer la marató i vols fer 40 hores, doncs no cal d'entrenar massa. Si la vols fer en una hora o en dues hores, més aviat en dues hores i tal, hi ha alguna cosa, doncs t'hauràs d'entrenar bastant. Llavors és una mica el mateix. Segons una mica, també les aptituds naturals que cadascú pugui tenir, segons a vegades també qui et pugui guiar en certa manera i que no vagis a fer una volta tan llarga, és més pel dret. Però, home, la gent a vegades es pensa que és agafar el timbal i fot-li, i tampoc és això.
Sabem que els grallers acaben la festa major amb els llavis destrossats. I un timbaler, com acaba físicament la festa major?
Cansat, clar, és evident.
Quan veurem en Pinyo tocant la gralla?
En Pinyo tocant la gralla? Ja m'hauria agradat, ja. No et pedi... Sí, perquè és una cosa que a vegades marxar del teu àmbit és... T'obre una mica el coco, perquè a vegades et tanques i no veus les coses que passen al teu voltant. No? És allò, tu estàs dintre d'un món, però al costat teu hi ha un altre món que desconeixes totalment, però que en canvi existeix i que a vegades està bé anar-hi, no?
Bé, ara sí, a partir d'ara ja podeu trucar al 93 894 72 50 per poder donar la vostra resposta sobre la pregunta que hem formulat avui al concurs Tros de Quoni. Em recordarem la pregunta.
La pregunta era, qui fou el pregoner de la Festa Major de 1989? A. Pere Serramalera i Cos. B. Josep Nicolau i Martí. C. La Cubana. D. Antoni Sella i Montserrat. I E. Rosa Alsina i Fuster.
I mentrestant, el que anirem fent és parlant... A veure, sí, sembla que tenim una trucada. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, amb qui parlem?
Albert Montserrat.
Albert Montserrat, hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com estem?
Bé, molt bé, disfrutant molt, escoltant-vos.
Sí, t'agrada? Preparat per la festa major?
Sí.
Recordem que l'Albert Montserrat és la mare de Déu del Vall de la Moixiganga.
Exacte.
I com es preparen aquests assajos?
Bé, ahir vam assajar, per cert, i va sortir l'assaig. Molt maco. I acabat vam anar a prendre uns refrescos.
Escolta, que saps la resposta?
No estic segur, però diria que va ser la Cubana.
La Cubana? Marc, a veure... Que
segur? Em sembla que no, eh?
Oh, llàstima.
Sentim molt, però...
No ha estat la Cubana.
No ha sigut la Cubana.
Gràcies, Albert, gràcies per trucar.
A vosaltres. I felicitats pel programa.
Vale, gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim, doncs. Mentrestant, el que anirem fent és parlant una mica de curiositats de la Festa Major,
sí,
relacionades potser amb els dies previs de la Festa Major.
Sí, parlarem dels llocs d'assaig, de les colles que surten als balls populars i també els llocs on guarden els gegants i el bestiari sitgetà.
Exacte.
Per exemple, podríem començar per on guarden els gegants.
Això.
Bé, els gegants centenaris, els gegants i els gegants de la vila, es guarden aquí sota on estem emetint el programa.
Exacte, aquí a la ràdio.
Al carrer Sant Honorat.
Els cubanos també. Tapats amb...
En fundes.
Amb fundes, perquè no s'embrutin i tot això.
Exacte. I els gegants moros?
Els gegants moros els guarden desmuntats al Palau Maricel. Al Palau del Rei Moro, perdó.
Exacte, a la seu de l'agrupació. I les bèsties?
Doncs l'àliga, a l'escorxador, i el drac a casa del...
Anirem recordant el telèfon de la ràdio, sí, perquè podeu trucar per participar en el curs, que és el 93 894 72 50. Seguim parlant dels assajos de les colles. Per exemple, les colles de bastons. Sí, si volem veure una colla de bastons com a assaja, on hem d'anar?
Doncs mira, les colles de bastons, totes les formades per homes, assagen al Miquel Utrillo, a l'escola pública. Uh-huh. I les noies assagen a la plaça...
Sí, a darrere de l'hospital, on hi ha els gronxadors. Ara no recordem el nom d'aquella plaça. Duran Ferrer, potser? O Duran Ferret?
Bé, Duran Ferret. Darrere a l'hospital.
Gràcies. A veure, sembla que tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Bon dia. A qui parlo?
A la Vinyet.
Vinyet, què més?
Mira bé.
Ah, va.
Ah, felicitats pel programa, primer que tot.
Gràcies.
Que m'ha agradat molt. Gràcies. Illa del vocabulari, molt. He rigut moltíssim.
Vinyet, saps la resposta correcta?
No ho sé, segur. A veure. Però, a veure si era el doctor
Serramalera. Pregoner de 1989.
Era el doctor Serramalera?
Era el doctor Serramalera?
No era el doctor Serramalera.
Oh, bueno. Llàstima.
Vinga, doncs un altre dia serà.
Exacte. Gràcies, Vinyet, per escoltar-nos.
Felicitats un altre cop.
Gràcies.
Adéu.
Seguim parlant dels assajos.
Sí, els timbals. Els timbals, que n'hi ha moltíssims.
Moltíssims timbals.
Mira, si volem veure... Si un dia passem pel passeig, mm-hmm, un dia d'aquest estiu, passejant, tot sí, passejant, segur que ens trobarem al segon espigó assajant els timbalers del drac i de l'àliga.
Mm-hmm. En canvi, les colles de diables...
De diables, totes assagen al sector dels pitjvents.
Ah, exacte. Anem recordant el telèfon... El 93-894-7250, per veure si algú encerta la pregunta formulada al concurs Tros de Quòniam d'avui. A veure,
una altra trucada.
Hola, bon dia.
Qui parlem?
Joan Sella.
Joan Sella.
Sí.
Digues la resposta.
El meu nebot.
Mana?
El meu nebot.
Exacte, però a veure, podries dir...
Antoni Sella i Montserrat.
Correcte.
Exacte.
Almenys un premi a Miami, no?
Com?
Un premi per anar a Nova York o alguna cosa així?
No.
No, és un premi
més modest, però...
Però ben festiu.
Benvingut sigui, eh?
Sí, home. A veure, Miquel, quin és el premi?
El premi d'avui són unes espardenyes de beta blava i vermella per gentilesa de la sabateria Calçats Montse Rubillos del carrer Major, que doncs quan vulguis podràs passar per aquí a la ràdio, buscar el tíquet,
sí,
que doncs donarà doncs per poder anar a la sabateria i que et siguin entregades, segons el número que calcis, doncs aquestes espardenyes que podràs lluir durant tota la festa major.
Doncs hi passaré sense falta, eh?
Molt bé, doncs aquí t'esperem amb el premi.
Vale.
Vinga, moltes gràcies per escoltar-nos.
Tots els que vivim la festa major no ens perdem aquest instant en el que el temps es detura i els records de la pròpia vida o dels amics que ja no hi són o l'enyorança d'altres èpoques ens fan entrar en un estat a la vegada d'exaltació i d'abatiment. Especial al qual ningú vol renunciar i que tots entenem com essencial en la festa. Malgrat que la seva història i malgrat que l'inici de l'entrada de gralles amb prou feines deu tenir avui més de 50 anys. És comprensible, però, que tots tinguem aquesta tendència a rebutjar la innovació si pensem que la festa major per molts significa la atemporalitat, el moment que any rere any endinsem una mica més les arrels cap al sol que trepitgem. I aquí rau per mi un dels significats...
Aquestes eren les paraules d'Antoni Sella i Montserrat, pregoner de 1989.
Exacte. A veure, ara canviaria de tema.
Sí, totalment. Canviarem de tema totalment.
Mira, hem fet una entrevista amb un personatge molt conegut de la nostra festa major des de fa molts anys.
Mm-hmm. Exacte.
És l'Antoni Siré.
Antoni Siré i Claramunt.
Tot una vida sota les faldilles de la cubana.
Exacte.
Antoni Siré és un clàssic de la festa major.
Parlar d'en Siré ve a ser parlar dels gegants cubanos.
I parlar dels gegants cubanos és parlar d'en Siré.
Sempre han anat agafats de la mà.
Després de tants anys de convivència americana...
I un moment, i actualment envaïda per una colla de mosses...
trenquem una llança a favor seu i sol·licitem des de la nostra modesta posició un merescut homenatge.
D'entrada, aquesta entrevista.
Antonio, tothom vol saber quants anys fa que portes els gegants cubans.
Des de l'any 67 fa 31 anys.
Antonio, què recordes de quan els van inaugurar?
Home, recordo moltes coses. Quan van arribar al ball de la Montemar a Xina, clar, vaig començar a sortir amb vents.
Avui en dia, on guardeu els gegants?
Al menys allà a la Carcena Nata.
A l'edifici de la ràdio? A
l'edifici de la ràdio, exacte.
Els desmunteu?
No.
Sencers?
Sencers.
Els hi traieu la roba?
Tampoc.
Tampoc. I què feu, doncs, per mantenir la roba neta d'un any per l'altre?
Els tapem una funda i quan la pintura per netejar-los.
Antonio, i la pintura de la cara i de les mans dels gegants, qui s'encarrega de pintar-los?
Un restaurador.
I com ho fa i cada quan?
Això és d'uns 50 anys que ho fa. Portem de cada mes un any sí i un any.
Depenent de quan els veieu una mica fotuts i llavors...
Exacte.
I algun cop tu o algú de la colla ho ha fet directament?
No.
No. Antonio, també sabem que dirigeixes la colla de Capgrossos. D'on treus les idees per fer les coreografies dels balls?
Home, perquè jo sé música, canto en el coral, saps una carganella, sé fer música, però vaig fent les combinacions abans.
Antonio, què hi ha d'aquells famosos gegants catalans que volies construir anys endarrere?
Home, els volia fer, però els me van dir que no, que massa gegants tampoc, i vaig començar a córrer. Però la idea continueix la idea meva.
Antonio, no t'hem vist mai tirar una carretilla. Si et veiem per la festa major i te n'oferim una, la tiraràs en honor del nostre programa?
Però per què no?
Sí?
Sí, m'has de tirar-la.
Agafem la paraula, si et veiem.
D'acord, va,
sí. Donem una màxima.
Aquí queda enregistrat i...
Va, va, una...
I es fa públicament.
Un traje, eh?
Va, molt bé.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies.
No, va, ja està.
Encetem ara també una altra secció fixa del nostre programa, pensada amb la finalitat de recordar alguns dels versos més aplaudits del Ball de Diables dels darrers anys. Per començar, en recitarem un...
Del 1987, que pronuncia la colla de l'agrupació de balls populars
i que es titulava Le Paradis Artificiel. Primordial. Per fer-ho típic i escaient, contracten un geganter, la mascota de l'invent, l'adult noi de Can Cirer.
Tu que no fas cap feina i ets d'allò més animal, aprèn d'en Cirer petit, dinosaurio professional. Molt escaient aquest...
Molt escaient amb l'entrevista que fèiem abans. A continuació, un vers de la colla jove de la Festa Major del 91.
Que es titulava Interiors. Si vius al cap de la vila, has d'anar ben preparat, car una càmera et vigila, tant al llit com al terrat. Es tracta segons es diu, i si la informació és bona, d'una mena d'objectiu per controlar aquella zona. Tant de bo que m'equivoqui, però jo crec que amb permís... Des de baix sembla que enfoqui les finestres d'algun pis. El veïnat tots bona gent, de segur els hi fa il·lusió a través d'aquest invent sortir a la televisió. Lucifer vull demanar la plaça del que controla la pantalla. Diu que el que veu és massa i que es fot més d'una palla. Bé, abans d'acomiadar-nos, voldríem felicitar les Vinyets, que dimecres és el seu sant, i també a les Neus, que festa major del poble del costat.
Exacte, ja ho sabeu, el dia 5, si voleu anar al poble del costat, tindreu un tastet de festa major, però només un tastet.
Un tastet, bé.
Arribem al punt de les 12, no?
Sí, només ens resta acomiadar-nos fins al proper programa, que serà, si Déu i Sant Bartomeu volen, d'avui en 8, d'11 a 12 al matí.
Mentre nosaltres anirem treballant sense descans per poder oferir-vos nova documentació i informació pel proper programa.
Si teniu poca feina, us convidem a ampliar els vostres coneixements sobre la festa, fent-vos saber que la setmana vinent, a la setmana entrant, parlarem de la processó cívica i de tot el ventall d'actes de la nit de la vigília.
Fins aleshores ens acomiadem els que us hem parlat, Miquel Forns
i en Marc Ill. Darrere els micros, el nostre company Vicenç Morando.
I al nostre costat, sempre, el mestre que ens ha format en festa major.
I una abraçada ben cordial a la senyora Palmira, que des del balcó de casa seva ens està controlant durant tot el programa.
Falten 23 dies per la festa major.
A reveure.